El Centre Nacional d'Intel·ligència va advertir tant el govern de Sánchez com el Marroc que hi havia crides per xarxes a una entrada de migrants a Ceuta. Es va alertar el dia abans que comencés i s'especificava que la informació corria en grups amb 180.000 participants. Fa poca estona que s'han desclassificat els documents, però la tempesta política ja ha començat. Bona nit, són les 9.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
La crisi de Ceuta ha pujat aquest vespre un grau més. El govern ha repetit moltes vegades que no tenia informació de l'abast, de fins a quin punt podia ser massiva l'entrada de migrants a territori espanyol des del Marroc. I aquest serà segurament el gran debat de si el fet que hi hagi una informació amb un grup amb molta gent vol dir que hi hagi directament milers de persones preparades per passar a l'acció. En tot cas, abans que poguéssim consultar els documents, Pedro Sánchez deia això en una entrevista a Televisió Espanyola.
Los informes que hay se conocerán en el día de hoy. Hemos tenido la oportunidad de poder leerlos todos. Son informes de situación que efectivamente en los días previos al 30 y el 31 de julio pues se registró y fueron objeto no solamente de reuniones entre los distintos departamentos del gobierno sino también con la ciudad autónoma de Ceuta. Se registró un ligero pico en el número de llegadas a nado en la ciudad autónoma de Ceuta, pero estamos hablando de cientos. En absoluto estábamos hablando de 70.000 personas que pudieran pasar la frontera.
Els que creuen que la gestió de Ceuta pot ser l'estocada final a Sánchez ja s'han posat en marxa. El Partit Popular acusa el president espanyol de mentir. La portaveu del partit al Congrés, Esther Muñoz, li torna a demanar que convoqui eleccions.
Es evidente que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta y dolosa. Tenían la información. Son responsables directos de la invasión en Ceuta. Y, por supuesto, de los fallecidos.
A l'entrevista que hem comentat de Televisió Espanyola, Sánchez sí que ha fet aquesta autocrítica.
Sobre la anticipación, la prevención, el tener una inteligencia lo suficientemente sofisticada como para que podamos ver en el mundo digital el cómo se pueden producir estos movimientos tan importantes como se dieron los días 30 y 31 de julio, creo que es uno de los elementos que tenemos que mejorar.
Doncs de tot plegat en parlarem en directe al Catalunya Nit amb Selva Orejón, que és perit judicial especialitzada en ciberinvestigació. A Catalunya, la notícia política del dia és la dimissió per sorpresa de Josep Lluís Trapero. Ha decidit abandonar la Direcció General de la Policia. La consellera d'Interior ha parlat d'una decisió personal de Trapero.
És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entraré en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat, això sí, amb l'empremta pròpia de la comissària en cap i del director general de la policia, el Ferran López, per entomar la feina que crec que aquests dos anys s'ha fet molt bé.
Doncs, com heu sentit, Ferran López és a partir d'ara el director de la policia i per primera vegada una dona, Sílvia Catà, serà la comissària en cap dels Mossos. La de Trapero és la sortida més sonada del govern de Salvador Illa d'aquests càrrecs, podríem dir, de segona fila, però el cert és que hi ha la sensació de degoteig. En menys de dues setmanes han canviat 5 els càrrecs. Explicarem quins. I parlant d'un dels reptes que tenen els Mossos, la seguretat i la percepció de seguretat...
Tothom ja ha perdut. Estem venguts. Si no fem alguna cosa, estem venguts. Volem justícia!
Aquest vespre hi ha hagut una manifestació més a Manresa per reclamar mesures que els permetin sortir al carrer més tranquils. Darrere la convocatòria hi ha el moviment Manresa Diu Prou, que agrupa des de comerciants fins a veïns. I anirem en directe. I en la crònica internacional connectarem amb dos escenaris avui relacionats, Dallas i Berlín. A Alemanya avui s'han vist les cares per primer cop el canceller Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya. Després de les eleccions a Saxònia ja ha quedat clar que el triomf de l'ultradreta comporta un canvi de to.
Den A Alemanya hi viuen més d'un milió de refugiats a qui s'han denegat les sol·licituds d'asil en més d'una ocasió. Què hi fan encara aquestes persones en aquest país? Haurien de ser deportades.
Si es fa realitat, el que vostès propongran seria una remigració, que no és res més que una neteja ètnica basada en el color de la pell i la procedència. No és res més que això.
Merz està molesta amb Trump, per cert, perquè està feliç amb l'auge d'Alternativa per Alemanya. I això ens porta cap a Dallas. Connectarem amb el nostre corresponsal perquè està a punt de començar una convenció inèdita fins ara. Donald Trump s'ha tret de la màniga una mena de gran acte de campanya de cara a les eleccions de mig mandat previstes per al novembre. No hi ha nit que no tinguem notícies relacionades més o menys directament amb la intel·ligència artificial, i la d'avui és sonada. S'ha anunciat que OpenAI ha resolt un dels anomenats problemes del mil·lenni. No ens podem ni imaginar, per tant, la dificultat matemàtica de l'operació. Doncs bé, posteriorment, dos científics han acusat OpenAI de plagi. Això ho haurem d'explicar bé. Per cert, Apple ha presentat els seus nous models d'iPhone que diuen que són centres d'intel·ligència personal. Ens els mirarem. L'episodi de pluges intenses s'ha donat per tancat aquesta tarda sense que hi hagi sigut tan fort com es preveia, i amb el debat de nou sobre si els S Alert han sigut suficientment ajustats. A aquesta hora busquem un titular per la previsió del temps amb Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
Bona nit. Doncs aquests ruixats s'han anat marxant. Encara en queden alguns i continuaran en les immediates hores de forma irregular cap a la Catalunya central, però aquests que afectaven la costa i el prelitoral ara van marxant mar endins. S'ha notat la refrescada. Els ruixats més intensos han arribat gairebé als 80-90 litres per metre quadrat cap a sectors del Pirineu, Prepirineu, entre 40 i 50 també en trams de la façana litoral. I sí, la refrescada es notarà aquesta nit i matinada, demà al matí, amb temperatures fresques o fins i tot fredes cap al Pirineu. Demà, amb una calor molt continguda, i això sí, torna l'estabilitat.
On hem vist pluja fa ben poc és al Camp Nou. Pluja per partida doble, també de gols. El Borça s'ha estrenat amb una victòria còmoda en la Lliga de Campions, Sergi Andreu.
Sí, ha guanyat 5-1 al Feyenoord en el debut a la Champions, el primer partit de la Lligueta. Els de Flick han estat molt superiors al seu rival i al descans ja guanyaven per 2-0. Han marcat dos gols Rafinha, un altre de Yemi, Lamine ha marcat de falta directa al 77, ja a l'últim quart d'hora, i Gabriel Jesús s'ha estrenat quan feia poc temps que era al camp, ha marcat un gol de cap, era el cinquè, per tant, Barça 5, Feyenoord 1.
I el Catalunya Nit ens portarà cap a França amb Maria del Mar Bonet.
Dormen els cims de les muntanyes.
L'11 d'octubre tocarà per segona vegada a la seva vida a l'Olímpia. N'ha parlat amb la nostra corresponsal a França. Qualifica l'escenari del temple de la cançó protesta. La cantant mallorquina interpretarà temes del seu nou àlbum, com aquest que sona, Nit, ideal pel Catalunya Nit. I és que Bonet diu que una cançó tendra també pot ser un tema protesta.
Jo no he sigut mai una cantant de cançons de protesta, com es diu, no? Jo crec que les cançons sempre ho són. Totes les cançons d'amor també.
Aquesta nit jo també dormiré. Aquesta nit dormiran. Aquesta nit jo també dormiré.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Les 9 i 9 minuts és la notícia ara mateix més important. Fa dies que en parlem i més que en parlarem a partir d'ara. Els serveis d'intel·ligència espanyols van informar el govern espanyol, a la Guàrdia Civil i al Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta, difosa en grups de 180.000 seguidors. Ho van fer el dia abans de l'inici de la crisi, però amb trucades i missatges informals de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. És el que es pot concloure dels documents policials, militars i d'altres departaments que el govern espanyol ha fet públics avui, que també destaquen la passivitat dels agents marroquins. Àlex Giral Robert, bona nit.
Bona nit, Manel.
A veure, ens hem estat mirant bé aquests papers. Què és el que el CNI va traslladar en altres organismes i cossos i com ho van comunicar
doncs,
exactament?
Doncs mira, anem a pams. Quan faltaven pocs minuts per les dues del migdia del 29 de juliol, dia abans de l'esclat de la crisi, un membre del CNI a Ceuta escriu per WhatsApp a la delegació del govern espanyol, a la ciutat autònoma, que hi ha una crida a les xarxes per assaltar per terra i mar la frontera l'endemà, el dia 30, aprofitant la festa del tron al Marroc. Hi ha dos grups diferents amb un total de 180.000 seguidors perquè et facis a la idea de l'abast de la difusió, li diu en aquest WhatsApp. I al vespre es truquen ells dos durant 11 minuts, però no sabem què es diuen en aquesta trucada. No s'ha inclòs en aquests documents que s'han desclassificat. També el dia abans, al migdia, aquest mateix membre del CNI intenta trucar i escriu a un comandament de la Guàrdia Civil sobre aquesta difusió de l'assalt a les xarxes. I aquest li respon que està fora i li facilita els contactes dels que estan operatius, i llavors trucada novament de telèfon de més de 7 minuts, en aquest cas. I ja a mitja tarda del dia 29, el CNI emet una nota als serveis d'intel·ligència marroquins informant-los que han detectat grups a les xarxes amb noms com Assalt a la tanca de Ceuta que estan viralitzant la convocatòria i els demanen col·laboració.
Per tant, aquí tenim aquestes trucades, aquestes comunicacions. Sabem que els grups, els dos sumaven 180.000 seguidors. D'aquí es pot deduir si passaran a l'acció o no. Aquest és un gran interrogant. Uh-huh. I també que hi ha aquesta trucada, la delegació del govern a Ceuta, i no sabem fins a quin punt s'eleva a partir d'aquí el que es diu en aquesta comunicació. Això és el que hem conegut avui amb aquests arxius desclassificats fins ara, però què deia el govern espanyol sobre avisos previs de l'entrada massiva?
Sí, fins ara Pedro Sánchez, la Moncloa, sempre s'han limitat a dir que no van disposar d'avisos ni clars ni contundents de les dimensions que podia arribar a tenir aquesta arribada d'immigrants.
Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario y que ninguno, por cierto, previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo.
I s'han fet un tip d'afirmar que no hi havia cap informe del CNI que advertís del que venia. Però l'última setmana d'agost, en aquelles compareixences al Congrés, van cridar l'atenció d'aquestes declaracions de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que és de qui depèn el CNI.
Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos. Esos funcionarios que están allí trasladan y da cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria.
D'aquí una mica la tibantor que es deia també entre defensa i interior.
Sí.
Per tant, veurem com acaba tot plegat. Què més recullen aquests informes?
Doncs bé, així a grans trets entre la paperassa el que hi trobem són nombrosos documents de la Guàrdia Civil, també de l'Exèrcit, en què es parla constantment de la passivitat dels cossos i forces de seguretat del Marroc a la banda marroquina de la frontera. Una actitud que, segons aquests escrits, contrasta amb la proactivitat, amb la col·laboració que tenia el Marroc el dia mateix anterior a l'entrada massiva. I també contrasta aquesta actitud amb la professionalitat, diuen, dels gendarmes marroquins, per exemple, aquell mateix dia a la frontera a Melilla, l'altra frontera hispano-marroquina. El que no recullen aquests arxius, Manels, però són pistes de qui podria haver estat al darrere d'aquest assalt, amb què es calcula que van entrar a Espanya més de 70.000 immigrants a la ciutat de Ceuta i van morir, ho recordem, més de 140 persones.
Sí, perquè aquest és l'altre punt de la polèmica. Una és si se sabia o no, si es va treballar bé, si es va preveure bé, i l'altre és si darrere hi ha o no el Marroc. Això també ha sigut motiu de disputa. La sensació, però, és que la polèmica és ara més gran, més forta, que no pas aquest matí. Per tant, el govern espanyol sembla que s'embolica i no aconsegueix rebaixar els dubtes amb la desclassificació dels informes. Tot el contrari, la Moncloa es defensa atacant el CNI. Diu que si un avís de 180.000 persones seguint la crida a les xarxes socials era rellevant, per què no es va elevar tan amunt com tocava. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
Què tal, bona nit, com esteu?
Quins són els arguments a aquesta hora del govern espanyol, Paula?
Doncs la Moncloa insisteix que no en sabia res, que no tenia notícies de la magnitud de l'entrada a Ceuta i, en definitiva, en culpa de tot plegat al CNI, als serveis d'intel·ligència espanyols. En públic només ha reaccionat, només ha fet declaracions al ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ho feia des de Brussel·les, pocs minuts després de conèixer-se l'informació, per reiterar això.
A mí no me consta que hubiera ningún informe que pudiera prever la magnitud de lo que ocurrió el día 30 de julio.
Però en privat, fons de la Moncloa carreguen sense embuts contra el CNI. Diuen que l'avís del moviment a les xarxes socials es va traslladar només per WhatsApp i que això és un mitjà impropi per donar una alerta d'aquestes característiques, si és que el CNI considera que era tan rellevant. Es pregunten justament això, perquè el missatge no va escalar a instàncies superiors. Això és també el que creu el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que va rebre aquest avís del CNI per WhatsApp. Acaba de reaccionar molt crític amb els serveis d'intel·ligència espanyols.
Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado. Además, se dirige a las organizaciones, a los organismos competentes. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta, sino un simple intercambio de información.
Aquestes reaccions i també aquesta versió que dona ara mateix el govern espanyol el que fa és que desautoritza la ministra de Defensa, Margarita Robles, que és la responsable del CNI, que, com bé explicàveu, ha tingut diverses enganxades amb el ministre de l'Interior per la prevenció o no d'aquesta tragèdia i torna a posar en qüestió la feina dels serveis d'intel·ligència. El CNI, què diu? Doncs es defensa a fons d'aquest organisme. Diuen que ells van fer bé la seva feina.
Doncs aquí hi haurà aspectes tècnics també que formaran part de tot aquest discurs, però el cas és que a l'oposició imaginem que no estan per discussions gaire tècniques, que veuen munició per al PP i Vox, però també els socis de Sánchez s'han quedat sorpresos amb el que revelen els informes, Paula.
Sí, és munició clarament per l'oposició, per la dreta i per l'extrema dreta, PP i Vox, que es freguen les mans des de que s'han fet públics els informes perquè ells creuen que demostren que Pedro Sánchez ha mentit. Per la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, és evident que el CNI va avisar, que va anticipar del perill que es corria a Ceuta i culpa de deixadesa al govern espanyol.
És evident que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta y dolosa. Tenían la información. Son responsables directos de la invasión en Ceuta y, por supuesto, de los fallecidos.
Però no només el PP, els socis de Pedro Sánchez també s'han quedat en xoc, alguns diuen, després de veure els informes i no acaben d'entendre per què el govern espanyol ha decidit fer-los públic, perquè creuen que deixen en mal lloc a Pedro Sánchez. Tot i això, Esquerra Republicana, Sumar i el PNB posen el focus sobre el CNI i s'arriben a preguntar si hi ha sectors de l'Estat que treballen en contra de Sánchez.
Corroboran el hecho de que hay una parte del Estado que va en contra del gobierno, en este caso el CNI.
Nosotros siempre lo hemos dicho, estamos muy preocupados con la estrategia que lanzó el señor Aznar de sabotaje del funcionamiento de la administración del Estado para desgastar al gobierno.
¿Qué es preocupante para el propio gobierno lo que se está conociendo ahora?
La polèmica, ja ho veieu, es fa gran políticament també i justament a poques hores de l'obertura de l'any judicial, que estarà marcat per Ceuta, l'acte és demà al migdia, el presideix el rei Felip VI, serà la seva primera intervenció en públic després de la crisi a Ceuta i veurem què en diu, sobretot després de conèixer aquests informes.
Efectivament, gràcies, Paula, bona nit.
Adéu, bona nit.
Doncs passen 3 minuts d'un quart de 10. Podem saludar ara a Selva Orejón, que és perit judicial especialitzada en reputació, identitat digital i ciberinvestigació i CEO de l'empresa On Branding. Selva Orejón, bona nit.
Què tal? Molt bona nit. Com esteu?
Doncs bé, aquí intentant entendre exactament què és el que és més rellevant de tot això que s'està desclassificant i que estem sabent. No sé si a tu t'ha sorprès alguna cosa del que hem anat explicant els últims minuts, per exemple, que aquests missatges circulessin o s'alertés que circulaven per grups de WhatsApp i Facebook que sumaven 180.000 seguidors. Si d'aquí ja s'infereix que pot haver molta gent que es mobilitzarà o habitualment ja hi ha missatges en xarxes amb molts seguidors i això no vol dir que aquesta gent s'hagi de mobilitzar.
Clar, a veure, jo crec que el més important que es pugui transmetre és que no eren grups que estiguessin tancats amb contrasenya, no eren grups que estiguessin impossibilitats de poder ser rastrejats, i el primer de tot és doncs, tota la confiança cap als serveis d'intel·ligència del nostre país, que són molt bons, igual que les diferents unitats d'intel·ligència, tant de Guàrdia Civil com Policia Nacional, Mossos d'Esquadra, intel·ligència militar, i que no és que no s'hagi vist o no és que no s'ha pogut detectar ni s'ha pogut validar. Al final també és una qüestió de decisió i que les informacions existien, com evidentment els documents ho estan garantint, només que igual que va passar en el seu moment, si tots ho recordarem i tema fatídic, no? Doncs els atemptats que va haver-hi a Israel, no és que la intel·ligència israelí en aquell cas no fos capaç de poder-ho identificar o de poder-ho validar, sinó que moltes vegades és una qüestió de probabilitat. Si és dubtós, si és improbable, si és possiblement cert, si és molt confiable, i que, per tant, quan s'escalen aquestes informacions, requereix també d'una resposta que no és una resposta que ha de donar el CNI o que ha de donar Interior o Defensa. Després ja s'escala, doncs, evidentment, el president del govern i el Consell de Seguretat, i perquè puguin fer una coordinació estratègica i que es pugui acabar prenent aquestes decisions. I, per tant, és una miqueta incòmoda, però és amb la informació que hi havia el 29 de juliol. Igual la pregunta és que quin era el cost d'haver reforçat prèviament durant aquestes, què et diria, 24-48 hores, envers el cost de no haver-ho fet, i quin és l'escenari de màxim impacte que ens hem trobat a sobre la taula materialitzat.
Clar, ara dos dels dubtes que apareixien en aquestes informacions. El primer, si missatges de WhatsApp són suficients com per considerar-los una alerta seriosa, o si s'ha de fer via un altre canal, això per part del CNI.
Això és molt important, perquè aquí estem parlant directament de com es valida la informació d'intel·ligència. Aquí sempre es treballa amb la fiabilitat de la font i amb la credibilitat de la informació que s'està donant. I, per tant, quan hi ha una situació d'aquestes característiques, també requereix de corroboracions doncs, de les diferents fonts que hi ha, especificat si hi havia un dia, una hora, un modus operandi que s'havia avançat, quina capacitat tenien aquests usuaris, la intencionalitat que hi havia i l'oportunitat, doncs al final és una qüestió d'anar sopesant quina és la possibilitat real o la viabilitat de que això finalment acabi passant. I jo crec que al final, en intel·ligència, i tots els que ens hi dediquem, no és que estiguis endivinant el futur, que al final has d'aportar als decisors doncs, el màxim possible d'informació per reduir aquesta incertesa perquè puguin acabar actuant abans de que el risc es converteixi en una crisi, que en aquest cas, doncs, lamentablement, ha estat una crisi i segueix sent una crisi bastant catastròfica.
L'altre element de dubte és fins a quin punt es va elevar la informació, és a dir, si es va quedar amb un WhatsApp entre treballadors que no es va elevar més amunt fins a arribar a comandaments de més amunt. No sé si en això hi ha marge de millora. Avui deia Pedro Sánchez en una entrevista a Televisió Espanyola que potser sí que a l'hora de saber llegir el que es mou per les xarxes cal fer un pas més i treballar una mica millor.
Mira, quan es tracta d'una empresa privada, tu pots tenir millors o pitjors processos i pots arribar a tenir més o menys persones en banquillo doncs, per poder veure. Però mira, a nivell funcionarial sempre estan 24/7 amb alerta. No és una cosa que diguis, ai, mira, és que aquell estava de vacances i per tant no li han passat la informació. Això no funciona així. I la pregunta, més enllà de si el CNI va avisar o no, és qui ho va rebre, com ho va valorar i fins on van escalar aquesta informació i qui tenia la capacitat de decidir en aquell moment. Per tant, jo crec que el risc estava clar, la probabilitat també, l'impacte, em sembla que era una qüestió al final d'anar veient les primeres hores, 24-48 hores, i és un estat fort. No estem parlant d'un país petit, és a dir, que capacitats de resposta n'hi havia i n'hi ha.
Tu has arribat a alguna conclusió si això podia ser un moviment, diguem, espontani de missatges entre les xarxes o si darrere necessàriament hi ha d'haver una organització més forta o l'impuls d'un govern, d'un estat?
Mira, des de la nostra perspectiva professional, que fa molts anys que ens hi dediquem, fa 20 anys que tenim l'empresa, i hem seguit molts tipus de moviments socials. Els moviments socials que són orgànics tenen un altre tipus de comportament a la xarxa. Hem fet moltes publicacions al respecte en relació, per exemple, als boicots dels productes catalans o quan ja hi ha hagut una manifestació. Quan hi ha un tipus de treball que no és tan orgànic, sinó que és més orquestat, té un tipus de comportament molt més semblant amb el que hem vist. Crec que és bastant... No sé com dir-ho, crec que és com prou clarivident quan analitzes els informes i veus quin és el tipus de material que s'ha utilitzat, d'on prové aquest material, quin és el tipus de transport previ que hi ha hagut i després quin és el moviment que hi ha hagut després i que segueix havent-hi. Em refereixo a nivell de xarxes, eh? Quan una qüestió és orgànica, normalment no té un pic molt alt i després baixa automàticament, sinó que hi ha una preocupació contínua. Si ho comparéssim, per exemple, amb moviments amb els que hem vist amb anterioritat, doncs podem veure clarament doncs, una selecció, per exemple, de hashtags, un tipus de paraules que són les que més es repeteixen. Per tant, sense fer cap tipus d'opinàtica i només des de la nostra professionalitat i des de la nostra experiència, els moviments que són orgànics tenen una altra aparença i un altre ús d'infraestructura.
Per tant, els indicis porten a pensar que darrere hi havia algú que ho estava impulsant i organitzant.
Bueno, a que no és orgànic ni relacionat amb 4, 5, 6, 7 ciutadans.
Queda clar. Per acabar, et volia preguntar si ara hi tornés a haver un moviment per WhatsApp, per Facebook, per xarxes socials similar al que es va veure aquells dies. Creus que ja s'actuaria diferent?
Doncs m'agradaria pensar que sí, perquè sobretot té moltes conseqüències humanes i té moltes conseqüències a nivell social, econòmic, etc. No se sap si pot ser que torni a passar en un altre lloc. Per mi, la veritat és que la pregunta és si podrem ser capaços, a nivell de país, de poder estabilitzar la situació, de poder recuperar les capacitats que es tenien i de poder evitar una repetició.
Doncs són les reflexions de Selva Orejón, que és experta en ciberinvestigació i CEO de l'empresa OnBranding. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Una abraçada, bona nit.
A vosaltres, com sempre, una abraçada, bona nit.
Tres minuts i arribarem a 9:45. El contingut d'aquests documents portaran cua segur. L'oposició s'hi agafarà fort, com ja s'ha agafat també el revés a Sánchez en la llei de nets. Recordem que el Suprem ha suspès el dret de vot dels qui han aconseguit la nacionalitat per aquesta via. Sobre aquest cas posa la mirada la presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català i col·laboradora del Catalunya Nit, Judit Colell.
Hi ha una paradoxa en la polèmica per la coneguda com a llei de nets. Centenars de milers de persones han obtingut la nacionalitat espanyola gràcies a una llei que permet als descendents d'espanyols exiliats durant la Guerra Civil i la dictadura recuperar aquest vincle amb l'estat espanyol. Ara, però, el Tribunal Suprem ha suspès cautelarment el dret a vot d'una part d'aquestes persones si no poden acreditar documentalment que els seus familiars van ser exiliats. No els hi suspenen la nacionalitat, sinó que queda temporalment suspès el seu dret a votar. La decisió arriba, com no, després dels recursos de Vox i de Justitia Europa, que qüestionen la manera com s'ha ampliat el cens. Vox ho ha celebrat ràpidament com una victòria. I aquí és on apareix la dimensió política. Perquè darrere del debat jurídic hi ha una pregunta incòmoda. Què preocupa exactament de l'arribada d'aquests nous ciutadans? Des de la dreta i l'extrema dreta, l'argument oficial és garantir que només votin aquells que compleixin els requisits legals. Però el debat polític s'ha acabat centrant també en el nombre de persones que poden incorporar-se al cens i, inevitablement, en el seu possible impacte electoral. I això és significatiu, perquè estem parlant de persones que l'Estat ha reconegut com a espanyoles i que ara poden veure limitat un dels drets fonamentals de qualsevol democràcia, el dret a votar. Quan la dreta qüestiona aquesta via de nacionalització, no només està discutint un procediment administratiu, també està obrint un debat sobre qui considera prou espanyol per participar políticament. I quan el principal argument passa de preguntar-se si aquestes persones tenen dret a la nacionalitat, a preguntar-se quantes són, on viuen i com poden alterar un resultat electoral, el debat deixa de ser estrictament jurídic i entra de ple en el terreny polític. I aquí hi ha un debat de fons. Si la nacionalitat és plena, també ho haurien de ser els drets polítics. Perquè en una democràcia, la ciutadania no hauria de dependre de si el teu vot agrada més o menys a una determinada opció política.
Catalunya nit.
Vint segons i dos quarts de deu. A Catalunya el nom del dia és el d'una persona que plega. Josep Lluís Trapero ha presentat la dimissió com a director general de la policia. El Departament d'Interior assegura que ho fa per motius personals i esquiva la polèmica sobre possibles desavinences. El seu substitut serà Ferran López, que ja va ocupar aquest càrrec entre el 2017 i el 2018, Oriol Pujadó.
Sí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que Trapero li va traslladar la decisió a finals d'agost i que li hauria agradat que continués fins a acabar el mandat. El major dels Mossos plega dos anys després, doncs, d'assumir el càrrec, que era una de les apostes del president Illa. Parlon no ha volgut entrar en les raons que l'han portat a dimitir i ha elogiat la feina que ha fet durant aquests dos anys.
És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat, això sí, amb l'empremta pròpia de la comissària en cap i del director general de la policia, el Ferran López, per entomar la feina que crec que aquests dos anys s'ha fet molt bé.
El comissari Ferran López tornarà a assumir el càrrec de director general que ja va exercir, com deies, entre el 2017 i el 2018. Actualment estava al capdavant de la delegació del cos a Madrid. A banda d'aquest nomenament, Interior també ha comunicat avui un altre canvi. El cos policial tindrà per primera vegada una dona com a comissària en cap. Serà Sílvia Catà, que ocuparà el càrrec que fins ara tenia Miquel Esquius, que es jubila. Catà, que és una aposta personal de Núria Parlon, fins ara era comissària de la Regió Policial de Girona.
És la primera dona comissària en cap del cos i amb una trajectòria coneguda sobretot per l'aposta que ha fet per treballar des de les àrees bàsiques policials en les quals ha estat al capdavant i també des de la Regió Policial de Girona amb un model fonamentat en la proximitat.
Josep Lluís Trapero és una persona mediàtica molt coneguda, ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat al cos. En repassem ara perfil i trajectòria, Oriol.
Sí, nascut a Badalona, però criat a Santa Coloma de Gramenet, Trapero va ingressar al cos l'any 1990. 20 anys després va ser nomenat cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal i l'any 2013 l'aleshores conseller d'Interior Ramon Espadaler el va situar com a cap de la prefectura. L'abril del 2017 el govern el va nomenar major i pocs mesos després liderava la resposta dels atemptats a l'agost a la Rambla de Barcelona i Cambrils.
Pues molt bé, pues adiós.
I això és el que va respondre un periodista estranger que es va queixar perquè no contestava primer en castellà o anglès i ho feia en català. Aquell mateix any, però, a l'octubre, també va ser protagonista per haver de liderar la resposta dels Mossos al referèndum de l'1 d'octubre. Trapero va ordenar als Mossos que no utilitzessin la força per evitar les votacions i, abans que s'acabés el mes, va quedar destituït per l'aplicació del 155. L'Audiència Nacional el va jutjar i, en la seva declaració, va assegurar que els Mossos tenien un pla per detenir el president Carles Puigdemont i els consellers.
El 27 de octubre, el dia de la declaració d'estat, jo llamo al fiscal superior de Catalunya i llamo al president del Tribunal Superior de Justícia i les comento per telèfon que el cuerpo està a disposició tant de la fiscalia com de l'òrgano judicial per si ordenaven algun tipus d'acció en aquest sentit. Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde dos días antes.
¿Acciones cómo? ¿Cuáles?
La detención del presidente y de los consellers, si evidentemente se nos ordenaba, en un dispositivo que habíamos preparado.
El van acabar absolent en aquest judici. Per revertir els efectes del 155, el conseller Miquel Samper, de Junts, el va restituir, però va tornar a ser destituït quan Esquerra va encapçalar el govern. Ara fa dos anys, el president Salvador Illa el va recuperar per a un càrrec de to més polític. Durant aquests dos anys, s'ha marcat com a prioritat la lluita contra el tràfic de drogues, l'increment de l'ús d'armes blanques o armes de foc, uns reptes que seguirà tenint ara el nou director general.
Per tant, surt Trapero entre Ferran López. Expliquem qui és.
Va néixer a Madrid i aquest novembre farà 60 anys. Porta més de 3 dècades al cos i ha ocupat diversos càrrecs tant operatius com de comandament i de coordinació. Destaca el seu pas pel GEI, el grup especial d'intervenció, però també ha ocupat càrrecs com el del comissari en cap de la comissaria de l'Hospitalet de Llobregat i el cap de la Regió Policial Metropolitana Sud. El nom i la cara de López, però, es va fer conegut quan va assumir el comandament dels Mossos després de la destitució, justament, del major Trapero a l'aplicació de l'article 155. Amb la restitució de la Generalitat va deixar el càrrec i es va mantenir de número 2. 2 fins que va demanar una excedència i va marxar a fer de cap de seguretat del Futbol Club Barcelona. L'experiència, però, va durar pocs mesos perquè va ser acomiadat després que un grup d'aficionats intentessin agredir l'aleshores entrenador del Barça, Ronald Koeman, a la sortida d'un partit contra el Real Madrid. Va demanar tornar al cos i ara era, com dèiem, a Madrid, on gestionava les relacions dels Mossos amb la resta de cossos policials.
Gràcies, Oriol. L'oposició i els socis de govern aplaudeixen la dimissió de Josep Lluís Trapero, però hi veuen la debilitat del govern d'Illa. Junts i la CUP demanen el cap de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i critiquen que el substitut de Trapero sigui Ferran López, que va dirigir els Mossos, com explicàvem ara, durant l'aplicació del 155. Alba Barbosa.
Sí, Junts reclama que Parlon doni explicacions al Parlament, carregue contra López, mentre que Esquerra Republicana li dona un vot de confiança. Sentim primer Esther Capellà i després el juntaire Salvador Vergés.
Personifica l'aplicació d'això, del 155, al cos de Mossos d'Esquadra, i ho personifica per la seva trajectòria, per la seva agenda, pels seus objectius i per les seves conviccions.
Compta amb experiència, coneixements, formació, reconegut per tothom, i en funció també de la seva gestió, nosaltres valorarem.
El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també pronostica el final de la consellera Parlon per vulnerar de manera sistemàtica, diu, els drets a la mobilització popular.
Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura de forma immediata.
I des dels comuns, David Cid es remarca la provisionalitat del govern.
És evident que estem un govern que va a crisi per setmana. Nova setmana, nova crisi. I, per tant, fa la sensació que tenim un govern que viu instal·lat en la provisionalitat.
El PP i Vox van més enllà. El primer veu en la dimissió de Trapero un govern en descomposició i el segon un naufragi.
La sortida de Trapero de la cúpula d'Interior és un canvi rellevant, però no és un fet aïllat. Se suma una cascada de relleus a la segona fila del govern de Salvador Illa des que ha tornat de vacances. En només 10 dies han canviat 5 els càrrecs. Albert Prat.
Aquesta setmana, al matí de Catalunya Ràdio, el president Salvador Illa descartava fer una gran remodelació del seu govern ara que ha superat l'equador del mandat.
Crec que el govern el que ha de fer és treballar i la gent vol canvis i canvis. El que s'ha de fer és també un punt d'assossegament i donar temps. Necessiten estabilitat als òrgans de decisió per poder desplegar aquestes polítiques i és el que intento generar aquest entorn d'estabilitat també en el meu govern.
El president no vol fer canvis de cara a la galeria, però hi ha hagut relleus importants a la segona línia. A més de Trapero, l'altre canvi sonat ha sigut el de la secretària general d'Educació. Recordem que Esther Niubó va destituir la seva número 2 arran del fiasco amb les proves PISA. Fa 10 dies, el Departament d'Interior va plegar el secretari general per motius personals, però no perdem de vista que era l'alt càrrec que hi havia jeràrquicament entre la consellera Parlon i Trapero. També ha renunciat el director general de Justícia Juvenil. És l'home que gestionava els centres d'internament dels menors que delinqueixen. I tot això coincideix en plena crisi per l'assassinat de Manresa. Ara bé, el govern diu que aquest relleu ja estava pactat de fa temps i que no té res a veure. I el Departament d'Empresa ha canviat el director del SOC, el Servei d'Ocupació. Aleguen també per motius personals.
Catalunya nit.
Set minuts passen de 2:15. L'episodi de pluges intenses que ha fet restringir la mobilitat i suspendre les classes en algunes comarques de Catalunya ja ha superat la fase més complicada. De fet, a les 5 de la tarda s'han aixecat totes les mesures que afectaven el Baix Llobregat, el Garraf, el Vallès Occidental i el Baix i el Penedès. Txell Garriga.
Bona nit. Sí, les precipitacions han avançat més ràpid del que es preveia i, a més, bona part d'aquesta aigua ha caigut sobre el mar. Això ha permès aixecar les mesures abans, també, del previst. Al migdia, les restriccions de mobilitat i l'activitat sanitària no urgent, i a les 5 de la tarda també s'ha donat ja llum verda a les activitats educatives. Per tant, demà es reprenen les classes en aquestes comarques que deies i també l'activitat de centres socials. De moment, l'episodi ha provocat més de 300 trucades als telèfons d'emergències, la majoria però per baixos inundats o actuacions sense gravetat. Així ho ha reconegut la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, en declaracions a 3Cat Info.
De la zona de Barcelona, també de Sabadell, també del Vendrell, de la zona del Baix Penedès, i aquestes trucades han sigut bàsicament d'entrades d'aigua en baixos, també d'algun rescat d'algun vehicle, però no han revestit gravetat.
Encara, però, no podem donar per acabat del tot aquest episodi, eh?
No del tot. Protecció Civil manté encara l'alerta de l'Inuncat perquè durant les pròximes hores continuarà plovent i s'esperen pluges localment intenses a la Catalunya central i cap al Ripollès, que alerta poden deixar més de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts.
Més d'un miler de persones s'han concentrat aquest vespre a Manresa per exigir més seguretat i canvis legals després de la mort d'un veí de la comarca, apunyalat presumptament per un grup de menors la setmana passada. Fins ara, per aquest crim, els Mossos han detingut 4 adolescents, 2 estan internats en centres de menors i els altres 2 han quedat en llibertat vigilada amb mesures cautelars després que ahir els arrestessin. Anem cap a Manresa en directe. Nati Dell, bona nit.
Hola, bona nit.
Com ha anat la manifestació?
Doncs molt massiu, més d'un miler de persones. Manresa ha tornat a dir prou a la violència, a l'incivisme, a la indiferència i prou també a utilitzar-la per escampar. Han dit que volen una ciutat on la gent pugui caminar tranquil·la pel carrer. Per això diuen que cal recuperar la confiança amb un pla de seguretat, amb calendaris, pressupost, responsables i objectius que siguin mesurables. Es veu un fragment del manifest on posen diferents exemples del que no compten les estadístiques, que parlen de un índex delinqüencial a la ciutat per sota la mitjana catalana, que és la percepció d'inseguretat.
No compta els pares i mares que truquen als seus fills per saber si han arribat bé. No compta les persones grans que habiten determinats carrers a determinades hores. No compta el cansament acumulat després de petits episodis d'incivisme, amenaces, conflictes o intimidacions, que n'estem cansats.
Durant la concentració s'han sentit crits demanant justícia després de la intervenció emotiva de la germana de la víctima, la Yolanda, recordant el Carles i dient que la seva mort s'hauria pogut evitar.
Tothom hi ha perdut. Estem venguts. Estem venguts. Si no fem alguna cosa, estem venguts. Volem justícia. Volem justícia.
I des de la unitat de comerciants i botiguers, que per cert han fet una baixada simbòlica de persianes, Toni Daura deia això.
Tampoc voldria que s'entengués que Manresa és el Far West, no? Tots sabeu que això lamentablement passa arreu del país. Per tant, doncs, en definitiva, no és només un problema nostre. Però, evidentment, quan ens toca, doncs, hem de sortir al carrer i exigir solucions.
I ha insistit que Manresa és molt més que els seus problemes.
Nati, sobre aquest cas també n'ha parlat avui l'alcalde de Manresa. Què ha dit?
Sí, exacte, ha demanat un pacte de país contra les armes blanques.
Penso que és inconcebible que els nostres adolescents vagin amb navalles, amb armes blanques, pel carrer. Per tant, em sembla que és urgent que hi hagi un pacte de país per erradicar l'ús de l'arma blanca entre els joves. No pot ser que els nostres joves vagin amb armes que maten.
I ha dit que convocarà una taula de seguretat extraordinària al pròxim dia, però no hi ha data.
Gràcies, Nati.
Adéu-siau.
I ara cap a Alemanya, perquè avui s'han vist les cares per primer cop el canceller Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya després de la victòria dels extremistes en les eleccions de Saxònia-Anhalt. Ha estat al Parlament durant una sessió en què s'havia de parlar de pressupostos, però la victòria de l'extrema dreta ha centrat el debat. Berlín, Jordi Regàs, bona nit.
Bona nit.
Jordi, els resultats de diumenge donen forces a Alternativa per Alemanya i la seva líder, Alice Weidel, i ha demanat avui a Merz directament que plegui.
Sí, Alice Weidel té un objectiu molt clar. Sap l'espai polític que vol ocupar i aquest és el de la CDU, el dels demòcrata cristians, no? A veure, de fet, l'intent o l'oferta de que algun trànsfuga a Saxònia-Anhalt, aquesta oferta que va fer Ulrich Siegmund, doncs dilluns, que va fer, a més, sense cap mena de pudor, no? A diputats també de la CDU, l'objectiu és molt clar, és fracturar el partit i, de pas, també l'autoritat de Merz, no? I jo crec que, finalment, amb la onada aquesta blava al cap que té Alice Weidel, però també pensant en les eleccions del 20 de setembre als dos estats federals, a Mecklenburg-Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín, doncs Weidel el que intenta és traslladar-os que sembli que la derrota a nivell regional doncs equival a la derrota a nivell nacional, que és, òbviament, el seu objectiu. Escoltem-la.
No heu sabut captar el missatge que els electors de Saxònia-Anhalt us van enviar diumenge passat. Tanmateix, això no té cap importància perquè el vostre temps s'ha acabat. La ciutadania vol un canvi de govern i l'obtindrà.
Tots dos també han xocat per les polítiques anti-immigració de l'extrema dreta. De fet, Merz, Jordi, ha arribat a qualificar aquests plans de neteja ètnica.
Sí, a veure, no oblidem un cop més les dues eleccions del dia 20, no? Per tant, Biden el que fa, ella aprofita que tota l'atenció està centrada en ella per reafirmar doncs, els missatges que ella pensa, que l'ajudaran a millorar els resultats a Mecklenburg i a Berlín, i s'ha despatxat a gust. I Merz, que s'ho esperava, doncs es guardava aquest as a la màniga amb el tema de la remigració. Escoltem-los també, sí.
A Alemanya hi viuen més d'un milió de refugiats a qui s'han denegat les sol·licituds d'asil en més d'una ocasió. Què hi fan encara aquestes persones en aquest país? Haurien de ser deportades.
Si es fa realitat el que vostès propugnen, seria una remigració, que no és res més que una neteja ètnica basada en el color de la pell i la procedència. No és res més que això.
Jo crec que aquí el que hem d'observar és que Merz d'alguna forma intenta, d'una forma bastant desesperada, penso, desacreditar Biden, i jo la sensació que tinc és que està ell personalment bastant desorientat, no? Clar, a mi em fa gràcia, entre cometes, que Merz avui critica el concepte de remigració, però a finals de març, per exemple, doncs, quan va venir el president de Síria, el Xarà, doncs intentava animar-lo a veure què podia fer perquè bona part del milió de sirians refugiats a Alemanya doncs tornessin al seu país el més aviat millor. O la setmana passada, que hi va haver una reunió en la qual es van trobar tot un grup de països que volen obrir els centres de deportació a tercers països, no? Com els alemanys, doncs, junt amb els danesos, els neerlandesos, els grecs o els austríacs, no? Jo aquí el que veig és, bé, la CDU fa anys o mesos, doncs, que copia les propostes de l'extrema dreta. I així els va, perquè la gent, doncs, en lloc de votar la còpia, doncs, vota en l'original.
Doncs sí, té les seves contradiccions també. Gràcies, Jordi, des de Berlín. Bona nit.
A vosaltres, bona nit.
I als Estats Units, el Partit Republicà comença aquesta nit una convenció inèdita. Donald Trump s'ha tret de la màniga una mena de gran acte de campanya de cara a les eleccions de mig mandat, al novembre, en què el president dels Estats Units es juga la segona part de la seva administració. Està previst que comenci d'aquí a una mitja hora a Dallas, a Texas, i allà hi tenim el nostre enviat especial, que és l'Oriol Serra. Oriol, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
On et trobes? Quin ambient tenim per aquí?
Doncs mira, ara mateix sóc en aquest American Airlines Center d'aquí de Dallas, de Texas. Això és un palau d'esports que és molt conegut per ser la seu dels Dallas Mavericks, l'equip de l'NBA, i que ara mateix doncs, es va omplint a poc, hi ha un ambient molt distès amb representants de les delegacions dels diferents estats nord-americans del Partit Republicà. Van arribant, molts ho fan doncs, vestits a la texana, és a dir, amb barrets de cowboy, les botes, els texans. Per tant, doncs, és un ambient doncs, molt, molt patriòtic americà, amb moltes banderes que s'han posat en els seients, en aquests 21.000 seients que hi ha aquí en aquest palau. I Trump, que encara ha d'arribar, ell està volant ara mateix des de Washington cap aquí, cap a Dallas. I mentre això es va acabant d'omplir, evidentment, el que sí que ha fet el president dels Estats Units ha estat mirar de trobar el seu espai de protagonisme, perquè no sigui dit, ha parlat abans de pujar a l'Air Force One, abans de venir cap aquí, cap a Dallas. I el que hem fet mentrestant, doncs, he sortit a fora, he parlat amb la gent de l'altra cara de la moneda, és a dir, els votants demòcrates que volen fer sentir la seva veu, el seu descontentament i, evidentment, les seves diferències amb el trumpisme. He parlat, per exemple, amb en Luke, un activista de l'organització Take America Back Again, Recuperem Amèrica. Ell és partidari d'acabar amb l'existència dels agents d'immigració i duanes, els ICE.
La immigració és un gran tema. Estic molt a favor d'abolir l'ICE. Penso que no podem tenir una agència que actuï així. Aquest país ha existit gairebé 250 anys sense l'ICE. L'ICE és més jove que jo i en tinc 23. No necessitem l'ICE. Hi ha millors maneres de gestionar la immigració.
També he pogut parlar amb una altra veu jove, la de la Rachel, una influencer que promou el debat polític i que adverteix que el vot jove republicà s'està radicalitzant.
The main thing to be aware of. A lot of people
hem observat com un segment de joves abandonen Trump, però això no vol dir que es tornin demòcrates. Vol dir que es tornen America First, cosa que vol dir que se'n van cap a l'extrema dreta. Són antinegres, antihispànics i supremacistes blancs. Estem veient homes joves que han votat Trump tombant cap a l'extrema dreta i això és molt preocupant.
Com hem de llegir, Oriol, el fet que Donald Trump s'hagi tret de la màniga aquesta convenció?
Mira, Trump passa per hores baixes de popularitat i necessita una embranzida. És a dir, el motiu és estrictament aquest, perquè normalment no es fa una convenció d'un partit abans d'unes eleccions de mitja legislatura, com són aquestes del 3 de novembre. Trump, com dèiem, ha de parlar davant d'aquestes 20.000 persones, però sobretot el que busca són imatges, eh? Aquestes imatges de campanya. Aquí ho aconseguirà, tindrà aquest bany de masses i, per tant, podrà recuperar, si més no, aquest protagonisme. No sabem si la popularitat se'n veurà beneficiada. En qualsevol cas, ara et deia que havia parlat abans de pujar a l'Air Force One. I com ho ha fet? Doncs connectant la guerra de l'Iran amb les eleccions de novembre i mirant de deixar els demòcrates en mala posició. I think the
war will end. Crec que la guerra acabarà immediatament després de les eleccions, perquè ja no poden aguantar més. Estan desesperats per intentar influir en les eleccions perquè hi arribi un grup de gent dèbil i així els deixin tranquils i puguin tenir la seva arma nuclear.
En altres paraules, diu als americans que si voten demòcrata, voten el que vol el règim iranià.
Doncs a veure com anirà avui la convenció. Fins després, Oriol.
Fins després.
I ara acabem aquest recorregut internacional a Brussel·les, que diu que el nou reglament europeu d'habitatge crea el marc legal necessari perquè Catalunya pugui limitar la compra especulativa de pisos. La llei catalana que pretén regular-ho ara mateix està encallada al Parlament perquè el Consell de Garanties Estatutàries creu que vulnera el dret a la propietat privada. Amb el nou reglament europeu a la mà, però les autoritats comunitàries esperen posar ordre enmig dels conflictes per l'habitatge. Conflictes molt urgents. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamires, bona nit.
Hola, bona nit. La Comissió Europea creu que gràcies a aquest nou reglament d'habitatge, Catalunya tindrà ara més cobertura jurídica per regular la compra especulativa de pisos. Ho ha assegurat el màxim responsable d'habitatge de la Comissió, Dan Jorgensen, en declaracions a Catalunya Ràdio i a l'Agència Catalana de Notícies.
El que volem amb aquesta proposta és fer possible que els governs lluitin contra la compra especulativa d'habitatges quan els compren i després no els utilitzen com a habitatges.
Aquest reglament europeu vol que les administracions puguin restringir la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat i limitar-hi també el lloguer turístic, però de forma proporcional i amb condicions per evitar mesures més restrictives del compte.
Això afectarà els plans de l'Ajuntament de Barcelona de laminar de soca-rel, recordem-ho, tot el lloguer turístic d'aquí 2 anys?
Doncs, Manel, en principi no, perquè Barcelona això ja ho té aprovat des de fa temps i com que el nou reglament europeu no tindrà caràcter retroactiu, doncs la mesura de l'Ajuntament pot quedar-se tal com està.
Molt bé, doncs haurem de seguir també què és el que passa, perquè és, un sens dubte, la gran preocupació de molts ciutadans. Gràcies, Bruno, bona nit.
Adéu, bona nit.
Catalunya nit.
¿Qué pasa si te coge la maldad?
Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
Això comença fort, eh? Divendres arriba als cinemes el thriller psicològic El Nido, dirigida per Hugo Stuben i protagonitzada per Michel Jané, Luisa Gavassa i Pablo Derqui. És un film sobre les herències familiars i la maldat a partir de la història d'una mare que vol protegir el seu fill dels perills que pot trobar fora de casa. La Montse Pujol ja ha vist la pel·lícula i ha parlat també amb el director i la protagonista. Bona nit, Montse, què tal?
Bona nit, Manel. Doncs bé, si voleu veure un thriller psicològic, un autèntic, aneu-hi. El director Augusto Ben ha estat aquesta setmana a Barcelona i ens ha explicat que ell el que pretenia era fer un thriller que fes pensar l'espectador al sortir de veure la pel·lícula.
Hablamos mucho de la maldad. Entonces, como que queríamos hablar un poco de ciertas cosas, como de 3 pilares importantes, que son estos, para armar un thriller y de repente, bueno, que el espectador estuviera atrapado y que te contara algo más, que no solo fuera un thriller que tuviera varios giros o de repente una sorpresa final.
I l'actriu Michelle Jané es posa la pell de la Marta, una mare d'un nen amb un passat fosc arran de la mala relació que va tenir amb la seva mare, a qui té lligada i tancada en una habitació. La Marta domina tot el que passa a casa seva, on ningú pot entrar i on mana ella sobre el fill i la seva mare. Aquesta és la conversa que hem mantingut amb l'actriu nascuda a Barcelona. Michelle Jané, bona nit.
Bona nit.
Jo no t'havia vist mai amb un paper com el que interpretes al Nido. Explica'm una mica com has fet per posar-te la pell d'aquesta dona, de la Marta, amb un passat tan obscur. No explicarem res.
He fet un treball molt exhaustiu abans de començar la pel·lícula. M'he basat en històries reals de gent que havia viscut històries similars, perquè hi ha més de les que pensem. I ha sigut un treball molt extens i molt difícil, però molt gratificant també, perquè com a actriu jo estava esperant un paper així des de feia molt temps i ho he gaudit molt.
Molt bé. El teu personatge que interpretes se'l veu una dona que té un passat molt obscur i que, bueno, jo vaig tenir la impressió que tenia molta rancúnia, no? Molt odi. Tu com interpretes el que li passa a la Marta?
A veure, ella té un trauma molt gran. La pel·lícula et parla dels traumes de les motxilles familiars i de coses que ella s'ha d'enfrontar, no? I ella fa el que pot amb el que té, és el que dic sempre, no? Té un passat molt difícil i és una cosa que vas entenent poc a poc a mesura que avança la pel·lícula.
Clar. Jo també vaig tenir la impressió que el teu personatge, quan està a casa, ella ho domina tot, no? Domina el que fa el seu fill, té controlada la mare, fins que arriba el personatge al Velasco. Què passa, llavors?
Tot es cau, tot el que ella controla ho deixa de controlar i això no ho porta bé. No ho porta bé. Ella, sí, vol controlar tot. És una dona molt dura, però també molt vulnerable. També hi ha una nena dins que en moments surt, sobretot a les seqüències que està amb el nen, veus aquella vulnerabilitat i veus a la nena, no?, una mica. Però sí, ella ho vol controlar tot, però no es pot controlar tot sempre.
Molt bé. No estem acostumats molt a veure thrillers psicològics, després li preguntaré al director. Et venia de gust posar-te en aquest gènere?
Molt de gust. A mi m'agrada molt com a espectadora i com a actriu. I quan vaig llegir el guió el primer cop em vaig quedar boja. M'encanta, crec que tota l'estona passen coses i vas entenent poc a poc a mesura que avança la pel·lícula el que està passant i m'ha agradat moltíssim, la veritat.
Va ser difícil el rodatge, les escenes més violentes o més emocionants?
Va ser difícil, va ser molt intens, tant a nivell emocional com físic, però va ser un rodatge molt especial i l'equip era increïble i part de l'equip són amics meus que he rodat amb ells en altres ocasions i ha sigut molt dur, però molt guai també.
Amb Pablo Derqui havies treballat, sí, anteriorment?
Clar, Isabel la Catòlica, sí, allà vam estar junts i jo recordo que quan vaig llegir el guió vaig dir, uah, això ho faria Pablo increïble, i al final va ser ell i ha sigut increïble poder tornar a rodar amb ell, sí.
Doncs moltes gràcies i molta sort. Bona nit.
Gràcies, moltes gràcies.
M'apropio i quan ho faig molesto el lío. Prenc la vida ben possessivament, l'exigeixo, li dic meva i tinc dret. Llavors reacciona atrevida, metzinera.
Hem entrat en aquell punt del Catalunya Nit en què cedim el control de la música a la Gemma Puig, a qui es tracta de fer la previsió a partir d'una cançó. Gemma Puig, bona nit, què tal?
Bona nit. Doncs mira, avui he escollit aquesta cançó del Remei de Calafresca, que es diu Fresca, perquè demà el que notarem, i aquesta nit és aquesta fresca, aquesta refrescada que ja s'ha notat avui i encara es farà més evident durant aquesta nit i matinada. Després d'un dia de ruixats, de tempestes, de parlar molt del temps, amb precipitacions significatives, 98 litres han caigut per metre quadrat a Ripoll, 94 al Pens, 56 a Sitges, 52 a Barcelona a l'Observatori Fabra, que són alguns dels registres més significatius. Aquests ruixats han anat marxant mar endins. Encara en les properes hores n'hi pot haver algun d'irregular cap a comarques interiors, poqueta cosa, però sí, s'ha imposat aquesta refrescada general i això es notarà demà al matí. Fins i tot al Pirineu, m'atreveixo a dir, fred, perquè algunes mínimes no no quedaran per sota dels 4-5 graus. Per tant, una refrescada general que també es notarà cap a comarques interiors i també a la mateixa línia de la costa. I després d'un dia molt mogut, meteorològicament parlant, dijous doncs serà tot el contrari. Tindrem molta estabilitat, alguna boirina matinal, sol, i al migdia la calor continguda d'avui, les màximes més altes cap als 30 graus.
Doncs si la cosa està tranquil·la i fresca, crec que has donat la millor notícia de l'informatiu a molts dels nostres oients. Bona nit i fins demà, Gemma.
Bona nit.